Si us sembla, començarem amb Fina Llorca, que ha publicat un llibre que es diu En nom de la mare, Maria Mercè Marçal reescriu la passió.
Gràcies.
Espera, deixa'm...
Sí? Presenta. Pensava que ja em podia.
Sí, no, però deixeu-me presentar-la. Fina Llorca Antolín va conèixer Maria Mercè Marçal a final dels anys 70 i va compartir-hi moments de vida molt abans d'entrar-hi en relació amb l'escriptura. Afinitats personals i col·lectives, el feminisme i la llengua. Està professora de català a Barcelona, Siena i Madrid i actualment d'italià a l'Escola Oficial al Baix Llobregat i a vegades traductora. És doctorada a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre Marçal, sobre l'obra de la poeta... Doctorada a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre Marçal, ha dedicat a l'obra de la poeta alguns articles i el llibre Agua de alta mar, Maria Mercè Marçal, publicat el 2011. Hi ha diverses autores catalanes, articles apareguts en revistes, actes i publicacions col·lectives. És autora d'una literatura que ajuda a vivir, Mercè Rodoreda, i va coordinar el 2003 el volum Lectures de literatura catalana a Madrid, 15 lliçons del seminari del Centre Cultural Blanquerna. I en col·laboració, Les mujeres entre la realitat i la ficció, una mirada feminista a la literatura espanyola. Ara sí, Fina.
Perdó. Gràcies d'haver-me convidat a presentar aquest llibre, que ja no és... massa novetat, potser per això començo jo, perquè va ser editat, va aparèixer el desembre de l'any passat, diguem-ne. Sé que alguns de vosaltres fins i tot heu tingut ocasió de llegir-lo ja. Quan, mentre sentia aquest matí, aquesta tarda, doncs, les que heu intervingut en aquesta jornada, pensava... I jo aquí treballant encara amb la paraula, amb el límit de la paraula. Doncs jo he escrit només tenint en compte això, les paraules, les escriptores, les pensadores, les novel·listes, les poetes, i he mirat de, això sí, he mirat de posar-les al costat de la Maria Mercè, no? De posar els textos de la Maria Mercè al costat d'aquestes altres companyies d'autores que ella havia pogut llegir o no, perquè no coneixia o perquè havia decidit no llegir o perquè encara no havien escrit quan ella escrivia, però en tot cas autores amb qui podia tenir coincidències, afinitats, que ens podien ajudar a entendre el que ella deia i viceversa. Aquest llibre afronta aquells poemes de què parlava el Pere Jaume, justament, els últims, gairebé tots són de Raó del cos, menys un parell que són de Desglàs. Aquells en què prescindeix, ja no hi ha aquell artifici, aquella construcció formal, aquell ritme, aquells recursos que la Mercè coneixia tan bé i que utilitza també en gran part de la seva obra, ja els coneix tant que ja en prescindeix, en pot i en vol prescindir, i que són durs, punyents i difícils, o almenys a mi em van resultar difícils, per això em vaig dedicar a treballar-hi, perquè en primer lloc doncs, també treballes per entendre-ho tu, per situar tu, després d'haver-me dedicat en altres en poemes escrits abans de la Mercè, al final vaig arribar, al final vull dir jo, a la meva trajectòria d'una que ha escrit sobre poemes de la Mercè, al final vaig decidir enfrontar-me, no sé amb quins resultats, però en aquests poemes més difícils, més punyents, i que jo vaig situar, perquè em sembla que hi ha un element que em permetia de posar-m'hi, en el llenguatge religiós, en el llenguatge de la passió. Em podia haver situat en altres, de fet, hi ha altres, ja les veig, no? Altres punts de vista, altres lectures, però aquesta va ser la meva, per què no? Què hi ha de llenguatge religiós en aquests poemes? Per què aquest marc religiós? Per què aquesta passió que jo li veia? És que se'ns ha convertit, això em semblava una explicació massa simple i llavors he mirat d'indagar-hi, o vaig mirar d'indagar-hi, i de veure, doncs, sí però no, no però sí, i no sé si això dona pista sobre el llibre, però també sé que no puc parlar gaire més, i bueno, doncs aquí ho tenim. Sí?
Bueno, sabíeu que ja tots els llibres es poden comprar a fora, eh? Tot seguit parlarà Caterina Riba, que és doctora en literatura per la Universitat de Vic i ha realitzat un màster de literatura comparada a la Universitat de París-Sorbona. És llicenciada en periodisme, en humanitats i en traducció i interpretació. L'any 2012 defensà una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Maria Mercè Marçal, que li valgué el premi Josep Carner de l'Institut d'Estudis Catalans. Recentment ha publicat el llibre Maria Mercè Marçal, l'escriptura permeable, que avui ens presentarà, i el mes de març publicarà un altre llibre sobre Marçal amb el títol Cos endins, maternitat, desig i malaltia a l'obra de Maria Mercè Marçal.
Bona tarda i moltes gràcies, Eure, i a la Fundació Maria Mercè Marçal per convidar-me a presentar també aquest llibre. El títol del llibre, Maria Mercè Marçal, l'escriptura permeable, fa referència a la capacitat que té l'obra de Marçal d'absorbir i transformar altres textos i, tal com s'ha demostrat aquest matí, no tan sols textos o textos entenent la textualitat de forma molt i molt oberta. Val a dir que si l'obra de la poeta produeix tal irradiació és perquè Marçal era extremadament culta, era una lectora voraç i clarivident que mostrava sempre una curiositat insaciable per tot allò que la rodejava, des dels clàssics grecollatins, el tarot i els horòscops. La tesi que defenso en el meu llibre és que la permeabilitat de l'obra de Marçal és programàtica, o en altres paraules, que és una estratègia deliberada, que la seva forma de construir un discurs passa per l'intercanvi amb altres textos. Crec que la porositat de la seva escriptura és una característica buscada i que la defineix. El concepte de text amb el qual treballo és força ampli i incloc, per descomptat, l'obra de les seves mares literàries i simbòliques, Sílvia Plà, d'Emily Dickinson, les catalanes, Maria Antònia Salvà, etc. I no només les seves mares, sinó el que jo he considerat també les seves germanes, és a dir, aquelles amb qui havia treballat de forma més transversal, de la genealogia femenina que ella construí amb tant d'esforç i tanta dedicació. D'altra banda, tot i que ella s'ha esforçat tant a construir aquesta genealogia, voldria aclarir que ella no va rebutjar mai les obres considerades canòniques, que també llegia amb molt d'interès i que estudiava, i que el que sí que feu és posar sobre la taula la pretesa neutralitat a l'hora de determinar el llistat dels llibres més valuosos de la literatura, és a dir, del cànon literari. En el llibre, doncs, també analitzo la relació de l'obra de Marçal amb algun dels textos canònics i molt especialment amb la Bíblia. Amb la Fina, per exemple, tinc moltes afinitats a l'hora de tractar també l'espiritualitat. El que fa la poeta és manllevar versos i els atorga nous sentits dins un context diferent o bé els estira, ganya i els modifica per encabir-los en el seu propi projecte poètic. En el llibre també estudio la relació de l'obra marçaliana amb un segon bloc de textos, que són la teoria feminista en general. En aquest cas, la poeta no pren versos d'altres, sinó que el que fa és dialogar amb els diversos debats oberts dins els estudis de gènere i els explora en el si de la seva poesia. Marçal tracta, per exemple, els prototips femenins, les contradiccions que tradicionalment han travessat les dones dedicades a l'escriptura, la reivindicació de la figura materna o la revisió del pare en tant que vèrtex de la piràmide social i espiritual. Finalment, el tercer bloc de textos, i aquí sí que he obert la paraula text fins a l'extrem, consisteix en la tradició oral, que jo he considerat text a nivell operatiu, malgrat sigui d'autoria col·lectiva i difusa i no s'hagi plasmat per escrit. Per Marçal hi havia una estreta relació entre l'oralitat i les dones, ja que aquestes s'han trobat amb moltes dificultats a l'hora d'accedir a l'educació i que històricament el saber femení s'ha transferit de generació en generació per via oral. Cal afegir que la mare de Marçal l'havia inundat de cançons i de versos populars quan era nena, mentre que fou el seu pare el responsable d'una formació més reglada. En el llibre doncs, estudio les traces de cultura popular en els poemes marcelians, que considero que són una forma de recuperar i reivindicar la figura de la mare i de reconèixer la tasca de totes aquelles que han cantat i recitat els seus infants. L'estudi en profunditat de l'obra de Marçal m'ha obligat doncs, a llegir molts altres textos i gràcies a ella he fet descobertes imprescindibles que ara formen part integrada del meu paisatge literari particular. Del torrent d'autores que ella va rescatar de l'oblit, en podria esmentar moltes, però n'hi ha tres que m'han interessat especialment, que són Anna Akhmàtova, Marina Svetaeva o René Vivian, i dins de la nostra tradició, Felícia Fuster i molt especialment Anna Dodes, de la qual parlo en el llibre, i que és una autora que per mi suposà una revelació. També he aprofitat per llegir atentament Clementina Arderiu, a qui ella volia dedicar una tesi que al final no va arribar a fer-se mai. D'altra banda, també m'ha obligat a llegir i rellegir la Bíblia, un text que jo considero que és fonamental i apassionant i que és essencial per mirar d'entendre i analitzar la societat en què vivim. Per concloure, només voldria afegir que ja fa anys que dedico hores i esforços a la lectura de Marçal i que els seus poemes encara em commouen i m'interpel·len. La seva obra no només dialoga amb el passat, sinó que té la capacitat d'engendrar nous significats, de regenerar-se a cada lectura, una característica que només té la bona literatura. Gràcies.
Moltes gràcies, Caterina. Ara tot seguit parlarà Júlia Bel, que ja hem presentat abans, que ens explicarà les novetats pel que fa a revistes, que han sortit dos monogràfics a la revista Arambique i a la revista Alga. Júlia.
Aquests dos monogràfics són de dues revistes que van sortir l'any passat, o sigui, el 2013, la de la revista Alga, amb la portada que recull una de les portades de Maria Mercè Marçal, la feta per Maria Girona, la germana a l'estrangera, i a dins també hi ha l'obra d'alguna autora escultora com Maïs o algunes referències fotogràfiques de Pere Virgili. I el que fa la revista Alga és una revista que es publica a Castelldefels, aquest és el número 69, ja porten 30 anys publicant-la, la dirigeix una poeta també, Goya Gutiérrez, i el que fan és que la part de les pàgines centrals les dediquen a algun autor o alguna corrent literària, i en aquest cas tenien ganes de fer un homenatge a Maria Mercè Marçal i van convidar a tres persones, a Josefa Contijoc, per fer una nota introductòria sobre la seva vida, principalment, a la Neus Aguado, que va fer la Copa a Rebosar, alguns rasgos de la poesia latinoamericana en Maria Mercè Marçal, i també em van convidar a mi per fer una interpretació, un article que vaig titular Tensar el arco de cada palabra. Además incluye poemas, una selección hecha también por Neus Aguado, que el que fa és recollir alguns dels textos de Marçal i acompanyar-los amb la seva traducció al castellà. Aquests textos, tant de la revista Alga, que es publica a Castelldefels, o de la revista Alambique, que es va publicar el maig d'aquest any, i que és una revista, les dues són semestrals, doncs també aquesta revista és feta a Guadalajara I també els textos estan en castellà per difondre, amb una intenció principal de difondre la literatura de Maria Mercè Marçal també en les lletres castellanes i perquè la gent pugui, que no coneix el català pugui accedir. En aquest cas també hi ha una antologia de poesia, hi ha inclús un àlbum Marçal amb diferents fotografies. Tot aquesta secció tota està coordinada per la Neus Aguado i ja que no pot estar aquí, m'agradaria llegir el començament que diu. El seu text diu Maria Mercè Marçal, 1952-1998, i los frutos de su legado. Han transcurrido 15 años desde la muerte de la poeta catalana y amiga María Mercè Marçal, 15 años sin su clara inteligencia, su complicidad y su potencial creativo. Este monográfico pretende ser un pequeño homenaje a su memoria y a la luminosidad que persiste en la totalidad de su obra. Han sido convocadas diversas personas y han acudido con generosidad las siguientes. Y en este caso voy a especificar los títulos también de las intervenciones. Aspectos de mi relación con María Mercè Marçal, un comentario sobre la amistad, feta per Josefa Contilloc. María Mercè Marçal, memòria viva, signada per Lluïsa Julià. María Mercè Marçal, un recuerdo de antología, reafirmado por Valentí Gómez y Oliver. La piedra azul de la poesia, que també vaig signar i que parla justament de l'exposició que he presentat avui, aquí, que inclou al final tot un llistat de les referències de bueno, les trobades fructíferes entre l'obra marcelliana i el vincle amb altres creadors, que vaig titular Una tercera memòria per a Maria Mercè Marçal. I darrere, el darrer article és Maria Mercè Marçal, la pequeña que creia en el poder de les paraules, firmada per, tengo aquí al lado fina, York Antolín. I aquests són les participants i també hi havia fotografies, que és una part també que és important per el grafisme, diguem-ne, no? No només de l'àlbum familiar, sinó també de la instal·lació de Maïs, de l'escultora Maïs, del fotògraf Rubén Ibarreta i de totes les fotografies com la de Fina Llorca, com les que apareixen de les persones que hi són a les portades també de diferents artistes. I bé, són dos revistes amb monogràfics que es van publicar darrerament i que tenen sobretot aquest interès d'abordar d'una manera plural l'obra de Maria Mercè Marçal, l'Alambí, que fins i tot més d'una perspectiva més personal, i per també donar difusió en l'àmbit castellà de la seva obra. Gràcies.
Gràcies, Júlia. Bé, aquesta setmana no només hi ha la jornada, sinó que passa un altre fet marcelià molt important, que és que apareix aquest llibre a les llibreries. De fet, avui hi hauria de ser-hi. És l'últim inèdit de Maria Mercè Marçal. El senyal de la pèrdua recull dos inèdits de Marçal. D'una banda, un dietari íntim i de l'altra, la correspondència amb Jean-Paul Goujon, biògraf de René Vivien. Van ser escrits durant els últims anys de vida de la poeta, igual que la majoria de poemes recollits al llibre també pòstum Raó del cos. No és estrany, doncs, que els tres textos, Raó del cos, el dietari i les cartes, sovint dialoguin entre si. Al dietari hi trobem versos i esbossos d'alguns poemes que formen part de Raó del cos. El títol que finalment hem donat al volum, El senyal de la pèrdua, és de fet un vers de Raó del cos que Marçal cita dues vegades al dietari. Llegeixo un dels fragments en què hi fa al·lusió en el dietari. Pànic de tots els llibres que no llegiré, potser més que no pas dels que no escriuré. Penso, realment, que l'experiència a partir dels 40 que veig en perill mortal és una gran pèrdua per endavant. Pèrdua fins i tot de dolor. Sobretot, potser, de tots els fruits del dolor. Passat, present, no futur. El senyal de la pèrdua desmentint la mort. Aquestes últimes són el vers. Aquests versos formen part del poema Pèrdua, que al matí ja s'ha llegit, recollit de Raó del Cos, que diu així. Pèrdua. Com la florida entre la neu, sobtada, la sang, l'ataca. El senyal de la pèrdua desmentint la mort. La pèrdua, doncs, la vida. L'escriptura, la sang, la primavera, que trenca el silenci, que deixa senyal, que ataca, que desglaça. Aquest dietari, aquests fulls de flama viva, de flama intacta, desmentint la mort. Diu Pere Gimferrer al pòrtic del dietari, tot és tan viu que la claror ens esquinça la vena de la boira de la nit. La llum encén el xiprerà del temps. Algú dirà que vol viure. Algú viu. El pòrtic, de, no he fet referència, és de Pere Gimferrer, del llibre. A les cartes, que recull també aquest llibre, Marçal també hi parla de pèrdua i de vida. El seu diàleg escrit i en francès amb Jean-Paul Goujon, iniciat pocs mesos abans de la malaltia, va molt més enllà d'un intercanvi sobre l'autora per qui estaven tots dos apassionats, René Vivien. Els dos es tornen interlocutors l'un de l'altre per parlar de literatura, de traducció, de projectes, de vivències del passat i sobretot del present. I aquestes vivències del present que Marçal explica a Goujon són com una mena de dietari paral·lel i complementari del dietari íntim, que és de caràcter eminentment reflexiu i poètic. Recordo perfectament la meva mare a la taula del menjador responent les cartes de Goujon, fent esborranys que després passava net, un cop buscades totes les paraules de què dubtava el diccionari, refrescant el seu francès d'un nivell altíssim. I 15 anys més tard m'he trobat jo refent el camí, envoltada també de diccionaris, per traduir les cartes del francès al català, intentant llegir el català sota el francès i buscant les expressions en català més marcelianes amb l'ajut de la seva obra. Una tasca de traducció ben poc habitual, traduir cap a la llengua de l'autora. I per hablar-ho, a més, traduir cartes que parlen a vegades de traducció. I és que Goujon, en descobrir la poesia de Maria Mercè Marçal, se'n va enamorar i va decidir traduir al francès Terra de Mai, amb l'ajuda d'una col·lega seva, Anna Reventós. La Mercè, francòfila com era, estava encantada que els seus poemes es traduïssin al francès, és clar. I en les cartes trobem tota una sèrie de remarques sobre les versions traduïdes en què Marçal acaba comentant i interpretant la seva pròpia obra. La traducció que van fer Jean-Paul Goujon i Anna Reventós no ha vist mai la llum. En canvi, l'any passat sí que va sortir per primer cop una antologia al francès de Maria Mercè Marçal, traduïda per Anibats, que es diu Trois fois rebelle, i és el primer peu que l'obra de Marçal posa en la literatura francesa. I ho fa per la Porta Gran, amb una traductora excepcional, Anibats, i una editorial petita però amb molt de prestigi i molta difusió, Edicions Bruno Dusset, i crec que Maria Mercè Marçal hauria estat molt contenta, perquè li feia molta il·lusió que es traduís al francès la seva obra. L'antologia és bilingüe, amb l'original i la versió a carades, i s'hi recullen una selecció de poemes de cada poemari marcelià. Les versions d'Anibats són una veritable meravella i tradueix els mots, però també la música. I alhora ens fa descobrir nous meandres en la lectura dels poemes. N'hem encarregat expressament un paquet des de França, per si el voleu comprar, us ho recomano molt, perquè realment les versions de l'Ani aporten una lectura molt interessant. Vull dir que si voleu comprar, en teniu a disposició, que és difícil de trobar a les llibreries aquí a Catalunya. Esperem que continuïn les traduccions al francès, esperem que la passió, segons René Vivien, que està traduïda ja al castellà, a l'italià i fins i tot a l'alemany, pugui retornar al seu origen i tancar el cicle França-Catalunya-França. De fet, les jornades que es van fer fa 2 anys, inicialment s'havien de dur a terme al sud de França, és com un tema que, pendent que tenim, no? d'estreny aquest lligam amb França perquè pugui arribar-hi l'obra de Maria Mercè Marçal. I de fet, avui també es presenten els quaderns de les últimes jornades, que podeu trobar, ara no el tinc aquí l'exemplar, allà els trobareu tots recollits. I després no és una nova edició, és una reedició. Enguany fa 20 anys de la novel·la i va sortir amb el diari Ara, doncs, aquesta col·lecció en què recull també la passió segons René Vivien, doncs, que valia la pena doncs, també esmentar-la. I no ho sé, em sembla que... Després, El senyal de la pèrdua també es trobarà amb e-book. Em sembla que és el primer e-book de Maria Mercè Marçal i justament és l'últim llibre, doncs, que ho sapigueu. Doncs fins aquí les presentacions de les novetats editorials.
Disculpa, Eura, sí. Sobretot perquè dins de l'Alambique, en aquestes aproximacions personals que van estar convidats diferents autors, estava també la teva veu i no l'he dit, o sigui que potser se m'ha traspapelado i justament per tenir més relleu, però hi ha enclosa un text de l'Eura Marçal Serra dins de l'Alambique i també és molt recomanable llegir-lo. Disculpa, que no ho he dit abans.